Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs efectivament, aquí estem com cada setmana a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, puntuals a la nostra cita, per parlar de tot allò que fa referència a l'actualitat de casa nostra i també d'arreu del món, perquè aquí parlem de tot, no ens callem res. Som, diuen, especialistes en embolicar la troca. Benvinguts a la sintonia de la teva municipal, benvinguts a parlar per no callar. Salutació de Manel Ramon. I també dels nostres convidats. Avui s'estrena Eric Esteban. Bona tarda.
Bona tarda, Manel.
Carlos Omolinos, què tal? I també ens acompanya Núria de Santiago. Benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
Bueno, pues anem a començar. I anem a començar, naturalment, parlant del titular de la setmana. Com sempre, temps per posar en marxa ja un ordinador, perquè l'Olivetti que teníem l'hem llançat i...
Mana.
Sí, volia dir el titular de la setmana. Bueno, quan vulguis, Ari, ja que t'estrenes, te toca tu el titular de la setmana.
Bueno, pues el primer missatge que voldria llançar és per a tots els veïns i compatriotes dels de l'Aldea, dir-los que tranquils, que dintre de dos mesos Foment va avisar que es reprendrien les obres de la variant i avisar a la gent que no es creï un fals bulo perquè acusen a la Generalitat de Catalunya de donar diners, de financiar les obres del metro de Barcelona i no donen diners a la variant de l'Aldea. I recordar que la variant de l'Aldea és una obra de Foment i té competència exclusiva de l'Estat espanyol. I res, dir que dintre de dos mesos Foment començarà les obres, bueno, o reemprendrà, més ben dit, les obres de la variant perquè ells s'excusen dient que hi havia una petita modificació al traçat i segur que ja està solucionat i dintre de res se reprendran les obres.
Unes obres que, com deies, financia Foment, que és qui sí. Va dir, cuidao que hem de començar a retirar projectes i obres perquè no hi ha un clau, no, Núria?
No hi ha un clau i no l'hi haurà, penso, de moment. Bueno, si és de les obres aquestes que el pobre José Blanco va haver de retallar, dic pobre per dir alguna cosa. El Ministeri de Foment va parar moltes obres, després va semblar que en rescatava unes altres i sempre ens acaba tocant, no? Aquí fem una mica de victimisme. Sempre ens acaba tocant a nosaltres les coses que es paren i les que encara no es poden començar. Eric, tercer que s'estrena, si em deixeu fer la valoració, ha fet el titular de la setmana com si fos la carabassa, ja ha començat a rear molta canya.
Ja va bé. Parlant per no callar, ja sabeu el que diu el títol del programa.
Ja està bé que reprengui, però que s'acabi d'una vegada ja la variant de l'Aldea, perquè
la variant,
és que és una cosa que clama
el
Sèrie.
Aquests dies he anat a l'Aldea i he hagut d'anar a l'estació i és que ja el curs a l'Aldea ja...
Més que res per tu, Manel, que també ets un home que viatja molt en tren, i jo que cada setmana l'agafo, és a dir, que ja està bé la broma i que s'espavili.
Sí, papà ven en tren, no, Carlos?
Bueno, jo com que no vaig en tren no diré res.
Aquí a Amposta, d'Amposta a l'Aldea, un carrilet, què?
Un carrilet, el carrilet ja estava, però anava de la cava a Tortosa.
Jo
crec que pels aldeans, des de l'Ego, la variant aquesta era una cosa molt bona en principi, quan els hi van començar i quan els hi van prometre, que era pues, bueno, un desagüe per lo que és el poble, no? I que se'ls hagi parat així com així de cop aquesta variant, jo crec que era una cosa molt dolenta. I si ara, segons diu Eric, això s'ha de tornar a reemprendre, doncs jo suposo que, bueno, xampany i pastes, pels aldeans, perquè ho necessiten, i més quan veus coses com ara Barcelona, Madrid, que ens han estat ensenyant aquests dies com està de la...
Ja ho direm demà.
De la contaminació.
Sí.
Que, bueno, allí s'han vist botigues que estan quioscos, que passen així i es queden els dits tacats de negre.
La veritat és que les fotografies, aquestes imatges que s'ha fet aquests dies de Barcelona o de Madrid,
la
cella aquella de gran...
Pues ara imagina't tot el que és l'aldea, que pràcticament és el carrer i la carretera, imagina't com deuen estar aquells veïns, no?
Home, la prova només el que mires les façanes de les cases, això es veu ràpidament on la pol·lució doncs afecta. De totes maneres, sempre hi ha hagut un sentiment una mica controvertit, perquè al principi els aldeans pensaven que traure el 340 de l'aldea significava també doncs un cop al comerç, no? Aquelles activitats que sempre hem viscut del trànsit que passa per la carretera. Tot i que al final s'ha demostrat que la Ràpita o Amposta o altres localitats per on passava 340 s'han desenvolupat sense problemes, sense tindre que aguantar tot el trànsit que aguanta.
I inclús més fàcilment, bueno, perquè l'aldea no. Realment és un tram en què no hi ha ni voreres per a vianants, que és un perill creuar el carrer. És que...
Bueno, jo crec que és, hem de diferenciar la Ràpita, que és un port mariner, pescador, i que realment hi és turístic, i allí el que hi hagi que la carretera li passés pel mig potser li feia més mal que no pas ara, perquè la gent que va a la Ràpita. A l'aldea jo crec que sí que li farà mal, eh? En recordeu-vos del Perelló, que el Perelló quan se'n va anar a la carretera,
o si mai se trau al Miami, que passes pel mig de Miami, que tots són restaurants.
Exactament. Ara que el Perelló ha tornat a ressorgir, perquè si passeu per allí veieu ara que hi ha un Perelló grandiós, i bueno, tot ja depèn dels seus dirigents que realment posin fil a l'agulla, i que si no han de viure de la carretera, doncs que visquin d'altres coses.
Per cert, té data de finalització aquesta obra, Eri?
Segons he pogut llegir als mitjans de premsa, és en un principi hi ha un termini d'any, any i mig, com a molt tard, per a que aquest tram que arriba fins a Amposta o no sé on és...
Sí, crec que és des de la sortida, diguem-hi, de la Nacional 340, de doble carril del pont, aproximadament.
Sí, allí quan se desvia per anar a l'autopista, m'apareix que és allí.
I surt prop de l'estació de tren, és a dir, que farem més avió.
Molt bé, doncs per això, que dintre d'any, any i mig, quan molt tard s'ha d'estar finalitzada l'obra.
Pues bueno, esperem que així sigui. Núria, anem amb el teu titular, va.
Bueno, el meu titular, jo en la meva línia que sempre porto, sempre que parla la... sempre que hi ha alguna cosa al Departament d'Educació, jo la porto a la tertúlia.
Bueno, vinga, va.
Llegia els diaris ahir que, bueno, a molts diaris que el Departament d'Ensenyament està estudiant la possibilitat de que tornin els exàmens de setembre. Des d'aquí, i ara hora, i a tarden. I a tarden, perquè realment no es comprèn que en un sistema educatiu en se suposa que s'ha de prioritzar l'esforç i s'ha de prioritzar no prioritzar, simplement un sistema educatiu s'ha de basar en l'adquisició de coneixements, que de cop traguen els exàmens de setembre i simplement les persones que arriben al juny en unes assignatures suspeses passen de curs en aquelles assignatures suspeses sense haver-les de recuperar, ja no sense tindre la possibilitat. És que ja no crec que es tracta de tindre la possibilitat, se tracta de que tu tens l'obligació d'adquirir aquells coneixements per a passar de curs o per a passar de cicle. Tant de bo, tornen i no tardiguen molt, eh?
Eric, com ho veus això?
No, estic totalment d'acord amb Núria, perquè jo sóc estudiant, bueno, encara estic estudiant ara i ho he viscut a prop. Prefereixo més que estiguin els exàmens al setembre, i el que diu ella, tu per a passar de curs has de tindre uns coneixements assolits, i si no els tens assolits no pots avançar de curs. Si tu tens que fer una assignatura, una continuació d'una assignatura, i aquella assignatura no tens aprovada, dis-me tu quina base tens per entendre la continuació de l'assignatura, que serà molt més difícil que l'inicial, no?
Això no sé com, perdona si la pregunta és una mica tonta.
Sí.
A la universitat s'han mantingut, no, els exàmens de setembre?
Depèn de quina universitat. Si són privades, sí, te'l fan directament després. És a dir, els suspens tu el dilluns i sí, de 2-3 setmanes, un mes, te'l fan la recuperació.
Sí.
Però en canvi hi ha universitats que no, que te'l fan al setembre, sí, i en el cas a l'UPC fem els exàmens el juny i al juliol fem la recuperació. Però cal matitzar una cosa, que no és el mateix presentar-te tu exàmens de recuperació que no pas, sí, impartir-te un curs de recuperació, que no pots faltar cap dia a classes, és a dir, has d'assistir 100% a aquelles classes que t'imparteix la universitat per a assolir els coneixements i fer 2 setmanes a saco aquella assignatura, i després te presentes a l'examen i la recuperes.
Clar, que a més la universitat és un altre departament, no és educació que la porta, llavors és una altra cosa. No, jo de veritat que t'anà, sobretot per als cicles de secundària, per a ESO i per a batxillerat, crec necessari que hi hagi una segona convocatòria.
La Irene Rigau, que en algunes coses torna a posar lloc al que és l'ensenyament llevant setmanes blanques quan sigui possible, tornar als exàmens de setembre, Carlos, perquè Sembla mentira que les lleis d'educació s'hagin de retocar per retocar. Hi ha una frase que és aquella que diu más vale no meneallo, no? Si funciona, pues deixem tres cas que funciona no les toquen.
Per això ja ho teníem que haver fet abans de tocar tot el sistema educatiu que l'han anat canviant cada...
Per això t'estava dient, cada cobert que arriba, fica la cullerada.
Hi ha hagut aquí una cosa d'Eric que m'ha deixat una miqueta parat. Jo m'estic una miqueta fora de joc del que és la universitat i tot això, perquè... Has dit universitat privada.
Sí.
Claro. Hi ha universitat privada.
I concertades.
Perdoneu la meva ignorància, però...
Claro, sí, com ell va acabar l'estudi universitat ja fanyets, quan només n'hi havia una, segurament.
Sí. Ja fanyets. Però jo el que sí vull dir de que a l'estudiant de com anem cada dia més, que n'hi ha molts més d'estudiants cada vegada, jo el que possibilitats, poques, vull dir, el que no val, doncs, bueno, a fer altres coses.
Carlos, perdona que et talle, però la diferència que hi ha entre privada i pública o concertada és que si tu no vals i el teu papi té diners, tu pots estudiar aquells estudis a la privada, i si suspens, doncs pot ser anant-ho allí en 2.000-3.000 euros
això és un tòpic.
Aquesta és una teoria,
perdona,
que jo no la puc apoyar.
Jo tampoc.
No la puc recolzar.
Jo he estudiat, els meus estudis de primària van ser en gran part en un col·legi concertat, i en cap moment a cop de talonari t'aproven una assignatura. En cap moment.
Bueno,
te ho dic jo, que vaig acabar repetint. M'entens?
Ja, però...
Si jo no em vaig traure el graduat escolar perquè mons pares paguessin res.
Però tu has dit concertada, t'estic dient ja privada.
La privada tampoc, perquè
la privada...
Ah, però la privada pagues 12.000 euros per què? Per tirar-los a basura?
No, bueno, són 12.000 euros
per... Això és cada...
No,
perquè tindràs un preu. Perquè tindràs una sèrie de prestacions que no tindrà l'escola, la universitat pública. La universitat privada tindrà unes places més limitades.
Jo no dic que sigui millor ni pitjor, el que sí que és diferent. Diferent per als conceptes educatius que cada família crec que ha de tindre el seu fill. És a dir, un pot decidir que vagi a la universitat pública...
Europea de Madrid, que és més catòlica...
que és molt més lliure, que la gent pot fer el que li dona gana, o que vagi a una universitat privada on el control és més estricte.
No, però no té per què, tampoc.
Jo el que volia...
És més capacitats de l'alumne.
Jo el que volia dir i volia arribar és el que deia Núria, de que a l'estudiant...
És que Carlos troba que la gent no ha d'estudiar.
No, clar que no estudia prou, i que arribin, que els tinguis que donar oportunitats al setembre, a l'octubre, i al novembre i al desembre, sempre els estàs donant oportunitats al que val, i al que no, p'acabo. Jo ho tinc molt clar, això. Exactament, vull dir que...
No t'estic escoltant cap cabo, perquè avui...
Bueno, doncs tots serem cabos, però home, a l'estudiant que repeteix, este és el que fa, perd el temps i els diners. Vull dir, si no serveix, un altre tipus d'universitat, un altre tipus d'ensenyança, en la qual els hi ensenyen oficis, ensenyen...
Però amb Carlos, a tothom necessita una segona oportunitat.
Claro que sí, i més als 14 anys, una segona i una tercera, si convé.
Bueno, he fallat, estic desenvolupant la meva capacitat intel·lectual, necessito una altra oportunitat. L'única que no te dona oportunitats són dos coses, que són l'amor i Hisenda.
Però l'oportunitat els hi poden donar, fent una feina que els agrada, i que pugui ser útil per a la societat, en feina, en estudis, en clavar els colzes allí, doncs, bueno, el dia que aquesta persona se cansi de treballar o digui, ostres, jo m'agafen ara inquietuds d'estudiar més, doncs, bueno, ja s'espavilarà, no perdrà el temps, ni farà perdre el temps, ni diners.
Carles, aquesta discussió tu i jo l'hem tingut a un milió de tertúlies, a tertúlies de matí, a tertúlies de tarda, i no arribem mai a un acord, Carles i jo estem... Totalment.
Per això és una tertúlia multidisciplinar.
Quan una persona té 13-14 anys, li has de poder donar l'oportunitat de seguir els seus estudis totes les vegades que calguen.
No, 13 sí. Els 14 ja no.
Quina diferència hi ha? 12 mesos.
Està que la de 14, a les de 14, un xaval de 14 ja pot aprendre un ofici i ja pot ser útil per a la societat treballant.
Ara posa una mica d'opinió.
Però l'edat legal per a treballar és el 16.
Doncs que la baixin als 14.
Au, vinga.
No, però a veure, la ment familiar...
Sí, mos acabem de queixar que no paren de canviar l'educació i tu ara encara canviaries hasta l'edat legal de treballar.
Jo als 14 anys era útil per a treballar.
Bueno, tu,
jo i Manel i molta gent.
Jo no ho sé, encara.
Als 14 anys ja érem útils per a treballar.
Però no es tracta de ser útils o no, se tracta de que...
De que podíem per llei treballar als 14 anys.
Bueno, però ara no.
Per què ho van canviar al centre?
I després de la Guerra Civil podies treballar al SAT, també.
Sí, clar. Per això mos
trobem, per les vores, del canal, o per les vores del parque, o per les vores d'allà on sigui, tots estos de 14, 15, 16 anys...
Cremen rama.
Que...
Ramon.
Ja no t'ho he dit jo. Veus? Ja no t'ho he dit jo. Ja t'ho ha dit un estudiant.
Bueno, però això
però,
és...
Però anem a veure, anem a centrar el tema, perquè sí. Tu ara estàs tocant un pal que ja no pertany a l'ensenyament, sí. Ja pertany a les famílies.
No? Manel,
pertany a la societat i a la família del que se'n va a cremar rama als 14 anys. És veritat, és a dir, hi ha activitats extraescolars, hi ha uns pares que han d'impartir una educació, a vegades amb més severitat o amb menys, però encarrilar el seu fill.
Manel, deixa'm recondir una mica el tema.
Rai,
Als 14, 15,
Carlos,
16 anys és molt difícil encarregar algú.
No, perquè ja s'ha narrat abans.
La vida estudiantil, la vida estudiantil d'una persona són molts de factors. La vida social, la vida familiar, l'ambient de classe, el nivell dels estudis, més, menys, tot això pot fer una mica de greujar o la seva situació, no? Millorar la situació. Però cal dir-te també que aprovo això dels exàmens al juny o les recuperacions, com diu ella, tindré les tres oportunitats. Per què? Perquè jo te puc explicar tot a primera persona. Jo el primer any que vaig estar a la universitat, la feina era meu aprovar les assignatures. Per què? Perquè estic aquí acostumbrat que me donen moltes oportunitats, que els exàmens són superfàcils i que, va, que si suspens, pues va, pues si suspèn quasi tota la classe, pues fem un examen el dia següent per intentar recuperar. I te van ajudant així i arribes a la universitat i t'arrenen unes classes de col·legis que no... A veure...
Bueno, això el meu cas és absolutament el contrari, però és que, claro, no podem personalitzar, perquè jo, per exemple... En el meu cas era el contrari, vull dir, jo si a mi no m'haguessin donat una segona oportunitat, jo ara mateix potser no tindria estudis universitaris,
no és el mateix fer un examen cada 4 mesos, un examen final que te'n vas de tot el temari, que ara, per exemple, al Bologna, que fas dos temes, fas examen, fas dos temes, fas un examen, i si la mitja dels dos exàmens està aprovat, és la prova d'assignatura. I no tens que anar a final de quatrimestre, com en el meu cas, a jugar de tot una
carta. En definitiva, Kerina Rigau, consellera d'Educació, ha dit que intentarà tornar a posar en pràctica els exàmens de mes del mes de setembre. I el teu titular, per on va, Carlos?
Pues el meu titular de la setmana és referent a la càrrega, o sigui, els carregadors de telèfons mòbils, que se n'ha tret un que és universal.
Hombre,
que ja se mos acaba.
Ja tardava també, eh?
Sí. Que ja se mos acaba el de, ostres, ara tinc el carregador a la feina. Ostres, ara me l'he deixat a casa. No. Ostres, aviam, escolta tu, que tens un carregador que vagi bé amb el mòbil, s'ha acabat. Mm-hmm. Ja hi ha un carregador universal amb la qual tots els mòbils podrem connectar amb aquell carregador i tindre la puny preparat. Ja han tardat. El que passa és que, clar, aquí llavors diuen, en la mateixa notícia, diu que ara, clar, els fabricants de carregadors de mòbils hauran de tancar les fàbriques.
Per què?
Perquè, clar, si només de fan un tot sol...
Bueno, però no el farà tots el mateix.
Claro.
Sí, perquè això és...
Carlos.
Sí, home, això ho ha inventat una persona.
Està patentat.
T'explico.
Està patentat, clar.
Carlos, el carregador que tu dius és micro USB, i jo t'ho dic perquè jo en tinc un, vale? tinc un dispositiu mòbil que va en USB, però porta com un jack, com un acoplador, vale? Que és per enxufar el que és directament a la llum, vale? A la corrent elèctrica. Què passa? Que la meva sortida del dispositiu és diferent, és allargada, és prima i allargada, i la teua serà rodona i serà com si fos com un foradet. Què passa? Pues que aleshores s'ha d'inventar un jack, una espècie d'adaptador, o tothom tenim el mateix mòbil, o tothom se compra el mateix dispositiu, o aquí s'hauran de fer algun jack per acoplar-se a un telèfon.
I no seria més fàcil, com va fer en el vídeo VHS Beta 2000, de dir, escolteu, només un, per exemple, només un carregador que sigui o del foradet, o el planet, o el redonet, però pues un.
Això és el que hem fet.
Però a veure, una cosa és dissenyar el carregador, l'altra cosa és modificar el mòbil per enxufar aquest carregador.
No, el mòbil no es tindrà que canviar. Segons diu, ells han fabricat i ja està fabricat, estan a punt de comercialitzar-lo. És un carregador per a tots els mòbils, és un carregador únic per a tots els mòbils.
Hi ha dos tipus de notícies. Una, que ja va sortir fa temps i surt per la tele, és un anunci comercial, no sé si l'heu vist, que és com una platina així de cobre. Que
sí, que els poses damunt, sí.
Això sí que és un carregador universal, perquè aquí no necessites cap connector, tu el deixes damunt i es carrega tot sol.
Ah, però si estàs parlant d'això.
No.
Avui. Era avui, entre avui i ahir, va sortir per internet, bueno, ahir va sortir per la premsa, però avui ho he vist per internet al foro, I sí, sí, és com un carregador USB que va com un adaptador a punta i a punta, una punta per a dos clavijes per enxufar la corrent i l'altra punta és un adaptador per enxufar-te un mòbil.
Però per tant hauràs de tindre l'adaptador de l'adaptador al teu mòbil.
Clar, clar, perquè és un carregador micro USB. I clar, el teu mòbil potser no tindrà l'enxufe micro USB. Però
no, el meu és UHF.
Bueno, jo crec que això tot és una estratègia de màrqueting i de...
El que està molt bé és el que tu dius, que senzillament per contacte, suposo, de càrregues positives i negatives.
Sí, sí, per electromagnetisme.
Electromagnetisme i automàticament se carrega. Aquest està molt bé perquè aquest sí que és universal.
Sí, sí, per això de micro USB és una tàctica comercial, perquè tothom se compri el carregador aquest, però necessitarà el seu jack. Però ara, si tu tens un mòbil de l'any 2000, ja em diràs com el carregues.
Claro.
O si tens... Però clar, ara siguéssim clars. Si a partir d'avui...
Carregar-te un mòbil és molt fàcil, eh?
Lo llances pel balcó i...
Ja te l'has carregat, eh? Vull dir que això és facilíssim.
Si a partir d'avui, totes les companyies dels mòbils se posen d'acord i no, a partir d'ara, l'interruptor o el jack de connexió serà aquest, un estàndard, com diu abans del vídeo. Vale? Pues a partir d'avui se fabriquen tots els mòbils el mateix dispositiu.
Clar.
Però clar, ara imagina't que el meu mòbil vull comprar aquest carregador. Què tinc que fer? Tinc que comprar un adaptador.
Claro.
I tot això és una estratègia comercial per enriquir-se de la
una vegada més.
Bueno, pues l'estratègia comercial estava en que, com que este carregador sí. només ho fabricaria o té la patent una empresa tota sola, totes les altres que estan fabricant els altres carregadors, pues se'n van a l'aire.
No té per què.
No, perquè això ho reconverteixen en no res.
Este era,
sí, és com si diguessis que
este era el titular.
No, Manel, si em permets fer una publicitat, és que tingui un nom d'una marca, l'Apple, l'iPhone, el seu carregador ja és USB. I no s'ha fet, no s'ha fet ni una roda de premsa, ni s'ha fet una patent, ni s'ha fet res. És a dir, per què surt això?
Malament, eh? Perquè pensa que Apple i iPhone no s'anuncien a les de mute.
Claro.
Això no és de mute.
Bueno, jo l'únic que vull dir d'això és que m'és igual, fins al moment en què no traguen un sol carregador, ja no per a tots els mòbils, per a tots els aparatos que arribem a tindre que necessiten recarregar bateria, per a mi això no serà una... El dia que traguen, llavors serà la notícia serà aquella, quan traguen un carregador únic que vagi bé, per a l'iPhone, per a l'iPad, per a l'MP3, per a l'MP4, per a totes, per a l'ebook,
per a la videocàmera,
o sigui, jo tinc 80.000 aparatos a casa i tots s'han d'acabar carregant a la llum i cada cosa té el seu carregador i arriba un moment que deixes d'utilitzar el catxarro i tens allà un carregador que ja ni recordes per a què és.
No, si ara els pisos ja es construeixen una habitació per a cables de carregadors.
No, és que estic una cosa redundant. Dius, si tinc l'iPhone, tinc l'iPad, tinc l'MP3, tinc l'MP4, tinc no sé què, però si l'iPhone t'ho fa tot, per què vols tants aparatos?
Perquè hi ha gent que es compra l'iPhone però de part també vol tenir l'iPad.
Que sapigués que Apple me paga l'iPhone, perquè estic fent publicitat. Sí.
Molt bé, senyors, alguna cosa, Carlos?
No.
No? Doncs vinga, anem amb la foto de la setmana.
La foto de la setmana.
Una foto que en primer lloc volem saber quina ha triat, Núria.
Bueno, va, jo n'he triat una. No l'he triat jo, me l'ha cedit aquí el meu company Carlos Somolinos, molt amablement m'ha dit, diu, esta potser la voldràs comentar tu, Dac, pues sí, perquè jo sóc més així.
Sí, perquè saps que ell normalment sempre diu, de foto no en porto una, no, en porto dos, en porto tres.
Ell se me porta tres o quatre, i llavors pues, decidim, entre les que tenia jo pensava i les que té ell, ja, i consensuem. La foto que ha penjat Gerard Piqué al Twitter, ja no per fet de que Gerard Piqué estigui en la Shakira, no estigui en la Shakira, bueno, m'és igual. Jo la gràcia que li veig a tot aquest assumpte és que a través, o sigui, és com una xarxa social i una persona en una mica de ganes de rebentar els que es volen fer rics a costelles de la seva vida, a través d'una cosa tan fàcil com una càmera digital i la xarxa social, se ho pot carregar. Vull dir, Gerard Piqué, jo no crec que tingués molta intenció o moltes ganes fa dos mesos si li haguessin preguntat de penjar una foto del seu cumpleaños al Twitter. Però el fet de que ell tingui moltíssims seguidors al Twitter, perquè té, no sé el nom, no sé el número exacte, però Gerard Piqué té molts seguidors al Twitter, que ell sigui molt actiu al Twitter i que això es doni, i que la xarxa social te doni una immediatesa que difícilment la trobes en qualsevol altra mitja de comunicació, ha fet que les revistes del cor i la premsa del colorín, com se sol dir, s'hagin quedat sense la gran exclusiva de la foto de Shakira en Piqué. Un 10 per a Piqué.
Sí, sí, però molt assessorat, diuen, pels caps de premsa i del Barça.
Molt ben assessorat, un 10 per als seus spin doctors, també.
Spin doctors, o dir com.
O dir com.
Però a veure, què té que veure? Una foto, Piqué i Shakira. Estan fent alguna cosa, la foto?
Estan al seu cumpleaños. Bueno, la foto, se necessitava una foto.
Són amics?
Bueno, però a veure, en un món en tenim tantíssimes revistes del cor, que es llegen tantíssim. Jo no fa molt estava mirant per un altre assumpte de faena, les dades del baròmetre de la comunicació i la cultura, les revistes setmanals o els productes d'informació setmanals més llegits, perdoneu, però no són els setmanaris que nosaltres ens pensem.
És
la
llegit?
Pronto.
Oh, sí, senyor.
És la revista Pronto.
El que val un euro.
La revista que més... la revista setmanal, el producte setmanal de premsa que més se llegit i que més se compra és la revista Pronto. Per tant, no podem dir que no té importància el fet que un futbolista i una superestrella del pop estiguin junts en una foto. Sí que la té, perquè és una cosa que té una audiència enorme.
No, el que volia dir, Núria, suposo que és que aquells que esperaven traure rentabilitat econòmica d'una fotografia en Piqué i Shakira, ja ho tindran més difícil, perquè ara sí que es pagarà igual una foto dels dos sols, però no es pagarà tant.
Però no serà el mateix, perquè ja se'ls haurà trobat junts, claro.
Jo més que res voldria matitzar o acotar la ressonància que ha agafat aquest tema, perquè diuen, oh, ja s'ha acabat el guaca rumor. Què guaca rumor? Per una foto que estiguin aquí, semblant un cumpleaños, és com si jo, al meu cumpleaños, us invités a tots vosaltres. Va, vinga, fem una foto. Què passa? Que jo que no som parella?
Home, no, això es basa en rumors.
En rumorologia, molts d'ells, si jo dic.
Jo crec que no.
Sí, molts d'ells verificats que havien estat a una casa rural a no sé on, que havien estat a no sé què, no sé quan.
Culpa de la caverna mediàtica.
Culpa
de la caverna.
No està en caverna, Eric. No t'equivoques, no està en caverna.
Per desestabilitzar el Barça.
Tu mires la tele, mires les graelles de televisió, les hores que es dediquen de programació a la informació del cor, és més de la meitat de la programació total.
Sabeu qui ha sortit guanyant d'esta foto? El que més ha sortit guanyant?
Puyol.
No? Bueno, per la nòvia, ho dius.
No.
Claro, el que ha sortit guanyant és el de la camisa a quadros.
Ah, això va sortir l'altre dia.
L'amic de tota la vida del Piqué, que ja li han ofert moltes peles per anar als programes del cor. Vull dir que, Carlos...
Bueno, a mi...
Bueno.
Sí, a mi me meravella esta gent... contertulians que tenim aquí, Eric
i Núria,
de que se'ls nota que són molt culers.
És veritat, perquè hi ha gent que diu que el Barça i després no ho és.
Són molt culers.
Carlos, per exemple, ni ho diu ni ho és.
No, jo culer? No,
no, ja ho sabem, claríssim.
No, cadascú té els seus defectes. Però a mi m'emmeravilla, perquè
això,
tu...
Això no ho dia per ningú dels defectes.
No, clar que no.
Tu dius... pobre Piqué, no sé què,
no sé quantos,
d'aquí, per allà, l'altre. Home, perquè si això, no sé... Escolta, si hagués sigut una foto de Cristiano Ronaldo, ja l'haguéssiu ametrallat.
Perdona.
Ja l'haguéssiu ametrallat.
No, perdona, Cristiano Ronaldo
ha sortit a la premsa com ha sortit, ensenyant pectorals o com se digui això.
Previo pago. Cristiano Ronaldo, quan ha tret una foto, l'ha cobrada.
I què? Quin mal està aquí?
Bueno, pues és la diferència, ni mal ni bé. És totalment diferent
no és una
de cobrar-ho o no cobrar-ho.
La diferència està en que ara el que es busca és la foto de Piqué en la piquera, de que si s'agafen la mà, si es fan el besito...
Però aquesta foto estava igualment buscada ja.
Però aquesta, ara la buscarà més i es cotitzarà més. Ara la buscarà més i es cotitzarà més.
Internet,
al revés, s'ha evaluat absolutament.
Amb Cristiano Ronaldo l'han crucificat en fotos com esta. I resulta que aquí en Piqué, encara com aquell que diu, li doneu les gràcies. No.
Bueno, pues aquesta
ha de ser més positiu.
Li hem de donar el Premi Nobel de la Pau, per favor, a Cristiano Ronaldo. Des d'aquí fem la crida.
Bueno, pues aquesta
Marques,
la foto de Núria, que era aquesta famosa foto del Piqué i la Shakira.
Bueno, i un munt de gent més, tampoc és que estigui ells dos.
La germana de la Shakira, el germà de la Shakira.
La nòvia de Piqué, de Puyol.
Sí, sí, perquè Piqué penso que de reull se mira la nòvia de Puyol.
Sí.
No és per res. Vinga, anem a la foto de la setmana, Eric.
Bueno, també és en clau futbolística. Guardiola, la cara de felicitat que té, que ahir van anunciar els mitjans de comunicació que renovarà un any més per al club barceloní. I res, Carlos.
Pues esta nit no sopa.
Prepara't perquè la que vos caurà. Bueno, res, la foto era aquesta.
Preparat-ho estem nosaltres, els madridistes.
La cara de felicitat de Guardiola que anaven als diaris.
Vols dir que la de felicitat no és més la de Sandro Rossell, que té un any més solucionat?
Jo crec que la felicitat és la de tots dos, dels aficionats del Barça i dels jugadors del Barça. Una altra cosa és que després en podem parlar, quan donen l'opinió a Carlos, que suposo que és la reserva, en podem parlar de com se magnifica tot allò que fa referència a un joc com és el futbol, perquè hem de parlar del Marquesat de Del Bosque,
sí,
que això deixeu córrer també. Escolta'm, Carlos, No, ja sé que tens poques ganes de parlar d'aquest titular.
No, no, però... que va. No, no, jo encantadíssim. És el que més domino, eh? Vull dir, l'esport i el Madrid i el Barça, per supost. A mi el que diu Eric, pues sí, és una foto molt bonica, veure de que Guardiola, un gran entrenador, una gran persona, un gran senyor, està fent un gran club, l'està fent ell està fent un gran club esportiu, però el que sí he trobat la falsedat de les persones en tot l'afer que s'està traient ara sobre les renovacions que va fer Guardiola amb Laporta, i s'està fent una sèrie de remembers de la firma en la qual veus a Guardiola que realment com a repulsa de tindre al costat a Laporta, no? Vull dir, i això és el que d'alguna manera dius, ostres, això en el seu moment potser no ho van fer veure tan clar com ara ho fan veure, no? Això és el que jo li trobo bonic de la foto. El que el senyor Guardiola, dic senyor, i el que Laporta eren amb el Club de Futbol Barcelona.
Bueno, té 8 milions d'euros anuals, no està mal, allò no, per anar tirant, de... és el que cobrarà Guardiola. Mentre que, com dèiem abans, el marquesat de Del Bosque, doncs també és un tema que caldria ficar-lo damunt la taula, perquè, a veure, sí que és el seleccionador espanyol, sí que ha guanyat el campionat del món, però quants de campions del món d'equips espanyols han hi hagut abans del futbol? Per això diria que es magnifica el futbol, perquè també ha sigut campió del món, l'equip de bàsquet, també han sigut campions del món, des de natació rítmica...
Perquè és un esport de masses, no ho podem oblidar.
Tot això ha sigut culpa de la caverna. Perquè Luis Aragonès va guanyar l'Eurocopa.
Però què és això?
Luis Aragonès...
Una cosa que es va inventar a Laporta, molt divertida.
Luis Aragonès va guanyar l'Eurocopa, i què li van fer? Què li van fer? Quin homenatge li van fer a Luis Aragonès? Fotre-lo fora.
Però quin homenatge han fet aquí?
A Vicente del Bosque, que li han fet marqués, Carlos.
I on està un campionat del món davant d'un campionat d'Europa? Home, és campions del món, no d'Europa. Campions del món.
És que el món és més gran, també té raó, Carlos.
I escolteu una cosa, i a fi i al cap, per a mi, Del Bosque, això de marqués, pensa que és, això vam parlar l'altre dia, és un títol honorífic, vull dir que és un títol per a posar a la targeta de visita, no es cobra ni un duro, més aviat li costarà diners, posar-lo al seu nom li costarà diners, i després quan vulgui transmitir aquest títol als hereus, els hi costaran diners també de drets de transmissió.
No el voldran heretar, ja.
Vull dir que no, i això no serveix només així, cap a la targeta de visita.
Més val dir-se marquès o conde de cognom que no pas de títol immobiliari, sí. te surt més a compte.
Molt medieval tot plegat, eh?
Bueno, no, de totes maneres, a mi, jo trobo bé que
molt
hi hagi
medieval,
fet això.
Molt mediàtic i molt exagerat.
Sí, perquè resulta que...
És de Rancio Bolengo.
El mateix dia, li donen el mateix títol a Nadal i ningú diu res. I el mateix dia li donen el títol.
No podeu comparar.
Però què dius?
No podeu
quin títol?
Nadal de Marquès?
Però què m'estàs dient?
Sí, van...
Li han donat el Laureus a Nadal. Menos mal que ho dominaves.
El rei és madridista. Del Bosque és madridista. Claro,
sí, el rei és madridista?
Claro, és de l'Atlètic.
Sí. No, Luis Aragonès és de l'Atlètic.
I el rei també.
I el príncep també.
El príncep, el rei no. El rei és del Real Madrid, com dius tu.
Sí?
Bueno, però, si el rei no és del Real Madrid, ja ho veuré. Per favor, acabem.
Per afinitat de títols, sí, Real.
Bueno,
real,
i la teva foto quina és, Carlos? Perquè ara ja tenim un empatx de futbol entre Piqué, Guardioles, Del Bosques i companyia.
Mira, la meva foto, que tu ja saps que si una, que si dos i que si tres, no, és una foto que potser ja no la veurem més, aquesta foto, que és la de que l'Ajuntament de Madrid està a caça i captura dels músics al carrer i vol eliminar-los de la ciutat. Trobo que és una cosa que no m'apareix bé, perquè és un atractiu per als turistes i per a la gent, és una cosa que no fa mal a ningú, és una cosa que d'alguna manera aquesta gent se poden guanyar i se la guanyen la vida d'aquesta manera i no fan altres coses, i que vagin a la caça i captura i que els hi puguin posar una multa d'hasta 750 euros a cada component del grup. O sigui, van 4, 700 euros, 750 euros a cada un. Trobo que això és una exageració i trobo que és una fan de recaudatori,
però,
i això
cosa,
terrible.
Però una cosa, una pregunta, eh? Només una pregunta per a formar-me una opinió. La qüestió és que els volen eliminar o que els volen fer cobrar?
No.
O sigui, els volen fer pagar a l'Ajuntament un...
No. Els volen eliminar. I el que no...
És que jo tinc entès que potser que els volen cobrar una taxa per actuar.
Que això ho trobo bé, eh?
Sí, jo ho trobaria bé. Però no, el que volen és... No, no, volen eliminar-los. Volen eliminar-los. I el que trobin li faran pagar una multa de hasta 750 euros.
Bueno, però jo crec que... No ho sé.
Que vagin a tocar
aquesta notícia, no he llegit el titular, però crec que també en el tema dels homes estàtua també veieu
bé a Barcelona
i crec que també es volen eliminar, finalment no han pogut i se regularitza la cosa.
Pues a Madrid ara volen eliminar-los. Que després...
Bueno, pot ser el primer pas abans de regularitzar, dir, us anem a limpiar, no? Perquè després...
De moment...
Perquè després la regulació sigui el mal menor.
De moment els volen eliminar i inclús han posat la multa que és hasta 750 euros.
Bueno,
opinions, Eric.
Jo no ho entenc. Gallardón facilita que els grafiteros pintiguen a les portes dels comerços. Home, clar, en el consentiment del comerciant, no? I ara vol eliminar la música al carrer. Ara, que els que paguen els drets de les GAE, perquè si l'Ajuntament ha de contractar una orquestra...
Ramoncín.
Que no, que ja es va deixar les GAE, Ramoncín, pobre, traeu-li la letra escarlata, ja, pobre Ramoncín.
Pues Teddy Bautista, que otro de
l'Atlanta.
A veure, si qualsevol personatge que fa un concert al carrer ha de pagar drets de les GAE perquè està emitint una peluqueria o qualsevol està emitint música que no és d'ell,
ja no per les GAE, pel propi ajuntament. Vull dir, si un comerciant o una persona que té un bar està pagant una taxa d'ocupació de via pública per tindre les taules i les cadires al carrer, pues escolta'm, no, aquell que es guanya la vida tocant la guitarra al carrer, pues també ha de pagar una ocupació de via pública, que la via pública
una altra cosa és que vulguin eliminar aquest, perquè
una altra cosa és que vulguin eliminar.
Tinc entès, i a més ho he vist a Barcelona, que hi ha molts estudiants de conservatoris que per treure els quatre calerons doncs toquen el violoncel o fan un quartet de corda o de vent i actuen al carrer.
Que tot és un flipat en una flauta dolça, que hi ha persones
exacte, no és un flipat en una guitarrilla d'estes de mercat,
no, que sí.
Jo de cobrar no els hi cobraria res, eh? Vull dir, cap ajuntament.
No, i tant que sí.
No, més aviat posar unes normes, acotar que no s'acumulin allí 100 persones tocant la guitarra i no sentigues cap, no? Però acotar uns puestos o ubicar uns llocs amb el qual puguin allí ells expressar les seues qüestions.
Sí, està molt bé, però tu agafes i per a fer això demanes un permís a l'ajuntament, previ pago moderat, perquè normalment...
Però si el pobre músic se mora de gana.
Però normalment
a veure, Carlos, si tu a la teva...
Tampoc estem dient que pagues 600 euros.
Si tu a la teva botiga vols posar un expositor al carrer, tu hauràs de pagar unes taxes.
D'acord, però aquesta gent, ojo, s'hauria de controlar, però si aquesta gent estan, com aquell qui diu, a precari, com els has de fer pagar encara damunt? Ara, si realment controles i veus que aquella persona cada dia es fa 500 euros i llep, tu paga. Però, home, jo no crec que vagin tirant la gent diners així com per omplir les butxaques d'aquests pobres.
S'ha vist música al carrer de molta qualitat.
De
molta qualitat.
Al carrer no, al metro.
No, i al carrer. Jo he vist gent tocant la guitarra i cantant al carrer. Recordo un senyor negre en ulleres de sol que va sortir fins i tot després a Operació Triunfo era una altra cosa.
Quan era una altra cosa.
O fins i tot en allò que, com se dia, allò que feien a 4 també, que era de cantar.
Sí, a Factor X. Jo recordo una senyora, una noia russa guapíssima en un carrer peatonal de Madrid cantant òpera, brutal. Ens va fer saltar tots els llàgrimes.
I no tocant la guitarra a la plaça del Rei, no?
I aquella inglesa,
sí, fantàstic.
La Boyle, aquella no va sortir també al carrer?
La Susan Boyle.
La Susan Boyle, bueno, perquè estava una mica pirada també.
Però vaja veu que tenia.
Jo no sé d'on va sortir.
Era fantàstica cantant, però...
Jo no sé d'on va sortir, però ve d'una casa d'esteticients, ja et dic jo que no. A casa d'esteticients ja et dic jo que no. Bueno, senyors, anem cap a la carabassa?
Pues a por ella.
Tenim que anar a collir, no? Primer.
La carabassa de la setmana.
Una carabassa de la setmana que avui volem que tinga privilegi d'encetar Carlos Somolinos.
Molt bé. Doncs vaig cap a la tecnologia també jo, una altra vegada. Jo la carabassa els hi donaria a la comissió de la Unió Europea sobre una normativa que volen treure amb els cotxes de que porti un dispositiu en el qual quan tu ja li poses la clau al contacte se posin en marxa les llums de cruce i tu quan engegues ja estan encès i vagis tot el dia que vas amb el cotxe,
ja està,
sempre.
Ja
no, però ara volen que surtin els cotxes de fàbrica.
No, ja surten.
Ja surten.
Bueno, això és d'avui, eh?
No, però perdona, estàs dient una normativa.
No, ja, això... Los cotxes que se comercialicen desde ahora en la Unión Europea llevarán luces diurnas.
Sí, ja
una cosa és que les
portes de llums... Hi ha marques actualment que els seus models, que en el cas de l'Audi, ja porten les llums només donar el contacte, i altres també. Ara, possiblement això que diu és que s'ha de generalitzar a partir de...
Ah, exactament. Jo això ho trobo una xuminada, perdona l'expressió. Perquè, sí, perquè ja m'explicaràs si és el mateix viure, per exemple, al nord d'Europa, com ara Alemanya, que viure al sud d'Europa, com ara Espanya. Amb que el sol aquí el tenim pràcticament...
360 dies l'any.
Correcte.
Això diuen a l'anunci que fan.
I què et faran les llums enceses? Això és bé, bé amb el xiste en aquell que hi ha un tractor que porta una barra de ferro al darrere amb un drapet roig, no? I va un per darrere i li pega trompada i li diu, home, que no has vist el drapet roig? Diu, si no he vist la viga, com vols que vegi el drapet roig? Aquí passa el mateix, si no veuran les llums es pegaran la morrada igual.
Sí, sí.
Si això cotxe és més gran que les llums i de dia, aquestes llums no fan...
Sí, 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 el connector, perquè al fer
sí,
l'espavent...
Aquest... Sí, connecta. És que braceja tant.
Sí, les llums durant el dia, jo no sé quina seguretat poden portar a la gent, als vehicles. Jo crec que
per poca que em porten...
És que no porten gens?
Per poca que em porten ja és important, perquè les motocicletes, per exemple, és obligatori que vagin la llum encesa les sí. 24 hores del dia.
I tu les has vist de dia en aquestes llums? Si no has vist la moto, com vols veure la llum?
Bueno, això és el teu cas.
Jo... Home, se suposa que no has de veure la llum, se suposa que la llum t'ajuda a veure millor la moto.
Ah,
que
ja sí, sí, sí.
En aquest de cas, dia?
En aquest cas
amb el sol?
Pues mira, sí. És que porten uns
escolta'm,
leds.
Escolta'm, bé que utilitzem els intermitents, no? Per a, durant el dia, igual, per a senyalitzar, per a marcar la nostra posició, per dir, escolta'm, estic aquí, està la llum de frenar, està la llum, no sé.
Jo crec que no. Una llum de frenar és una llum roja, que sí, aquesta la veus, però una llum dels fars que sí que és blanca o...
Blanca.
No la veus, eh?
De totes maneres, sí que està, almenys jo els cotxes que he vist que surten ara de fàbrica porten una espècie de leds que tenen molta força i molta resplendor, és a dir, es veuen de dia, tant si fa sol com si no en fa, eh? Eric, vinga, va.
A França i a Alemanya...
Te l'estàs sí, mirant així amb la cara, perquè aquí... este Carlos...
No de dir... És que no hi ha lògica en aquest tema. És que és un debat infinit que us saltarà, per exemple, els nostres invitats que estan fora del vidre i diran, sí, jo estic a favor, jo estic en contra. És que cada un que fa el que vulga, però clar,
aquí t'ha agafat despistat, perquè jo no esperava que tu diguessis que cada un faig el que vulgui.
És que és la veritat.
En el que portem de tertúlia. I com t'has comportat?
Eric, t'ha agafat en el cap a un altre lloc.
Però a veure, és que tinc una de molt bona preparada. Però a veure, un home de l'edat de Carlos no veurà el cotxe. Però un home de la meva edat sí que no veurà.
Oi, Carlos, què t'ha dit?
Home, doncs el que importa és que el veguin els senyors.
Per això han de posar llums perquè la gent de la teva edat puguin veure'ls.
No vas bé, no.
No, que era una broma, Carlos.
Ja, però és que no vas bé tampoc en aquesta broma. No tens res que veure. El que veure tu o que et veien, perquè bueno, amb les llums de cruce durant el dia tu no veuràs res. Bueno. És més aviat perquè et veguin els altres.
Home, claro, entens? Que és perquè et veguin.
Però en les llums de dia, en ple sol, en 35 graus, aviam qui et veurà amb les llums enceses o les llums apagades.
Però tu quin mal hi veus a portar-les enceses? Perquè encara no...
Jo les porto moltes vegades enceses.
Canvi climàtic.
Pues així?
Sí, però és que veig la inutilitat. Ho veig perquè dic que això és inútil portar-les.
En definitiva, que no té res en contra, però ho troba que és inútil.
Però tampoc ho troba bé.
I damunt encara que t'ho posaran en un cotxe que et faran pagar aquest sistema i és més car. Vull dir...
El que crec que han llevat dels cotxes ja són els cendrers i els metxeros, eh? Que ja són,
Si realment no es pot fumar, claro. Tots faran cap a la ventanilla.
No. I també han fet un sistema que quan vaies plan nacional i veigues allí una macarena, també se pugen una espècie de pantalles negres perquè no la veigues, perquè si no te despistes i te la pots pegar.
Bueno, això està agafant uns tints una mica estrambòtics, sí. Ja.
Jo ja estic fora d'esta conversa ja fa rato, eh? Us aviso.
El que jo no entenc és que té que veure mal, eh? Que tenen que veure aquí les verges amb perquè,
pues perquè si
parlava d'una senyora de bon vore.
Si Manel diu...
Ah, això és una macarena?
Bueno, sí.
Per context ho he deduït, eh?
Si Manel diu que han eliminat els metgeros i els centres dels cotxes perquè la fumar comporta distracció al volant. I vore una xiqueta de bombore?
Home, això sí, però si has dit una macarena, dic això, és que ja estem a Andalusia, Setmana Santa.
Quin nivell?
La carabassa d'Eric, va, vinga, va.
La meva carabassa és per a l'extripartit de la Generalitat, perquè ahir va sortir a la premsa que el director del Meteocat, de l'Agència de la Generalitat de Meteorologia, era economista i no meteoròleg. És a dir, que va estar 4 anys xupant del bote sense saber del que anava. I la meva carabassa és per això.
Igual havia vist molts de mapes del temps, és que també sou...
Bueno, de fet, el Servei de Meteorologia ha sigut el que ha replicat en allò que ha fet ara el govern, dient que sí que era bo per la meteorologia el límit de velocitat.
Ah, això no ets opinada, sí. Deixa-ho estar.
Possiblement ara ha entrat en l'espiral de dir, ah, si tu cites això, doncs ara direm que tu...
Pues ara veuràs.
Jo més que res volia treure aquest tema, perquè a partir d'ara, i d'actual govern i de l'exipartit, a partir d'ara començaran a sortir més càrrecs així, càrrecs il·lògics, càrrecs de confiança, que hi havia gent que estava allà més per xupar el vot i per res més, i res, volia treure la llum per a veure una evidència, no? Que és un tòpic que es diu molt al carrer, aquell que fa allí treballant allò, si aquell no té ni l'ESO treballant, doncs això és el mateix cas. Home, aquest home no, treballava director
la
de...
La gent que no té l'ESO té tant de dret a treballar com el que la té, eh?
Bueno, més que res era per
o
això.
O no, o no.
Sí,
però més que res dic que un home d'aquest, que devia cobrar el seu.
Si l'altra cosa és que fiquen de director d'un servei meteorològic, perdó, en lloc d'un meteoròleg o d'un llicenciat en física o un que sigui d'economia, però també hem de tindre en compte que hi ha molts de càrrecs polítics i no molt lluny de casa nostra que estan exercint un càrrec polític que no té res que veure en la seva carrera.
Per això ho dic jo. No és polític aquest càrrec, eh? Director del centre.
Però m'estàs dient tu que sí, que era un amic del tripartit que l'havien ficat.
Sí, era un d'amic del conseller.
Per tant, és
un càrrec de confiança.
Un càrrec tècnic polític, diguem-ho així. Sí. Bueno, tècnic polític. Núria?
Bueno, això són coses que se critiquen i és criticable que ho faci el tripartit i és criticable que ho faci qualsevol. De totes maneres, són afirmacions que es fan sempre, hi hagi el govern que hi hagi, la persona que estigui a l'oposició o que estigui a un altre lloc, sempre ho criticarà, no? Pues aquell és un inútil, aquell altre no serveix. Jo crec que el que s'hauria de veure és el que ha fet este senyor al capdavant del Servei de Meteorologia. Si realment no ha fet res de bo i no ha donat un pal a l'aigua, pues bueno, sí, critiquem-ho. Com que ho desconec, tampoc me poso tant en que tingui una determinada titulació o una altra. El fet que hi haguen molts de càrrecs de confiança i molt de col·locat, que se sol dir, me reitero, això es diu sempre en tots els governs, quantificar-ho seria molt complicat i també tampoc trauríem cap a res, vull dir, està clar que s'ha de racionalitzar el número de personal que un té, però no per això s'han d'eliminar tots uns càrrecs que realment, no mos enganyéssim, serien càrrecs que són necessaris, si hi ha un servei de meteorologia d'allà, una persona que estigui allí i que el dirigís, que aquella persona sigui valida o no.
Una altra cosa és que el que estigui més...
més qualificat o menys. Bueno.
O menys, o que sigui la seva carrera més adient al càrrec, o menys.
O menys.
Sí. Carlos.
Bueno, jo crec que és molt fàcil fer llenya de l'arbre caigut, no? I això ha passat, passa i passarà. Aquell que se'n va, doncs, bueno, sempre té maneres d'actuar, maneres de fer, que no són acords amb el que, la idea del que entra, no? I llavors, doncs, bueno, si li interessa políticament, i aquí estem parlant de política, doncs comença a treure draps bruts, que potser no són tan bruts, potser només passant-los una miqueta per la rentadura s'han llimpiat, no? Però vull dir, sí, és molt fàcil, però clar, jo tampoc el tema el conec. I el que una persona estigui davant d'un departament, tingui o no tingui titulació, no té res a veure. És veure els resultats d'aquesta labor, d'aquesta feina, d'aquest departament, si ha funcionat o no.
Però...
si ha funcionat, m'és igual a mi que sigui enginyer, que sigui matemàtic, físic o que sigui bombero.
En la crisi que hi ha, més val que un tio qualificat faci la feina de dos... que no pas tindre allí un que faci el pamplina i n'hi hagui un que treballi.
Però
això no ho fem tot.
El que diem, Eric, és que no ho sabem si ha fet el pamplina o si realment ha donat el callo.
Eric té algo en contra este senyor, no sé si el
coneix. Sí, sí, sí.
Que és del Madrid, aquest home.
Bueno,
escolteu, estem en la recta final, així que ràpidament anem amb la carabassa que avui ens porta la Núria.
Jo li dono la carabassa a la senyora Maria Dolores de Cospedal. Llegia ahir en un diari unes declaracions, era només una frase allò que citen, i dia que lamentava que la deuda de los catalanes la tengamos que pagar todos los españoles, el déficit de los catalanes,
bueno,
lo tengamos que pagar.
Això portem un bucle fa dies ja. Que...
Sí, bueno, pues que ja fa dies que no vinc a esta tertúlia.
No ho dic a la tertúlia, dic a tots els mitjans.
Ah, bueno, bueno, jo vaig veure...
Fins i tot ahir sentia declaracions de presidents de comunitats autònomes,
sí,
que clamen al cel, eh?
Sí, no, o sigui, jo la poso en ella perquè vaig llegir aquestes declaracions I perquè és una mica el paradigma de tot el que s'està dient des de determinades postures que són totalment incomprensibles. Escolta'm, el dèficit dels catalans, si els catalans emeten deute, nosaltres molt pagarem i nosaltres molt sufragarem, i en tot cas serà perquè fem una aportació a l'Estat molt superior a la que hauríem de fer. I no vaig dir, senyora, que el nostre dèficit lo paguen tots els espanyols, quan en realitat jo penso que som els catalans els que estem pagant part del dèficit d'altres comunitats autònomes. Aquí és en una de les poques coses en què he arribat a estar d'acord en l'expresident del govern, José María Aznar. Escolta'm, potser sí que era veritat que no calen tantes comunitats autònomes. Potser en dos o tres comunitats autònomes i un estat central ja farien prou, eh? Potser aquí el problema va ser el café para todos. El que passa és que segurament en aquell moment en què es va pensar i es va imaginar l'Espanya de les autonomies que tenim avui era perquè no es podia plantejar, no?, una cosa diferent.
Eren moments de massa susceptibilitat política.
Exacte. Aquí potser sí que Aznar tenia raó, que no ens podem permetre tantes comunitats autònomes. El que està clar és que n'hi ha unes quantes que són inqüestionables.
Si et pares a pensar, jo amb la carabassa aquesta estic d'acord completament, i si et pares a pensar en les autonomies, veus Ceuta, Melilla, La Rioja, Cantàbria,
no tenen
Astúries...
Cap, que no tenen sentit realment.
Com? Una capital, és una capital. I que tingui tota una
Múrcia.
Comunicat... Sí,
Múrcia.
Vull dir que... Ojo,
que
hermosa eres,
no?
Sí,
que ara el que falta saber també, quants de diners reben aquesta gent com a comunitat. Mm. Perquè si els donen el mateix, els repartos el mateix per comunitats, el mateix a Catalunya que a Múrcia, ja m'explicaràs.
Clar, si el problema és este.
Si és per habitants, diu, bueno, doncs ja està bé.
Però el
problema que totes les comunitats autònomes, quan Catalunya estava pagant més del que corresponia, mentre li traien els diners a Catalunya, no es queixaven, però aquest reclama, ara surten tots.
Que som uns egoistes.
Ara surten tots a dir que som uns egoistes.
És que el mateix regidor, no regidor, com se diu el de la comunitat?
President de la comunitat.
No, els ministres, com se diuen?
Consellers.
Els mateixos consellers de La Rioja en Navarra, podria ser el mateix, encara que Navarra...
Navarra sí que és inqüestionable, per exemple.
Però bé, si m'entens.
També s'ha queixat lo de Navarra, que alguns diuen, pues, Navarra, qui Navarra, tenint un bé de Déu com és...
Que podrien ser los mateixos de sanitat. Potser podria anar en Aragó, podria anar en La Rioja i podria anar en una altra comunitat afín amb ells, no?
Mancomunar. Eric.
No, que estic totalment d'acord amb el que ha dit Núria, i aportar el meu granet d'arena a aquest tema seria que tant la comunitat, tant benefici per a l'Estat, doncs tant invertit en inversions públiques. Resulta que Andalusia no porta ni la quarta part que el que porta Catalunya a l'Estat, i allí sempre s'estan fent autovies, sempre s'estan fent obra pública, i Catalunya sempre som els últims. Això és el que jo no trobo il·lògic, i també trobo il·lògic de la sanitat. Per comunitat autònoma, quan més immigrants, cap la possibilitat de menys que paguen impostos, i si paguen menys impostos estem pagant la sanitat pública en aquesta gent que no està regularitzada. És a dir, que hi ha més dèficit de sanitat. Mm-hmm. O sigui, també seria per població... Rioja i totes aquestes que heu dit, Batres és una capital, que m'estàs dient, que la mateixa capital és capital Diputació,
claro,
i capital de comarca.
Tot.
Pues llavors allí xupa gent del bote que no hauria de xupar. Ara, aquí cap, que a veure com se repartix les arques de l'Estat. Pot ser que Catalunya diuen una gran part, no? Però aquestes petites comunitats també deben cobrar el seu.
Bueno, la qüestió és que sembla que s'ha ficat fil a l'agulla en aquesta política de reclamar una mica més de pasta, perquè sembla que les arques estaven eixutes. Possiblement l'actual president de la Generalitat hauria de no repetir-ho tant, perquè al final aquest missatge acaba creant frustració, sinó que ja ho sabem tots que estem malament, el que volem sentir són coses positives.
Una altra carabassa molt menuda li vull donar, bueno, menuda per breu, a Intereconomia per haver tret el programa de Cuca García de Vinuesa. No ho haguessin tingut.
Esta sí que ha sigut bona, Núria, esta no me l'esperava.
Molt malament, ho he trobat molt malament.
Eres tu una fan de les noches de Cuca.
Les noches de Cuca eren fantàstiques. Programa Hortera. Hortera
no,
i era per a Intereconomia.
No he tingut la sort, les gràcies a veure-ho mai, només vaig tindre la possibilitat de veure el comiat.
A través de l'APM.
I vaig tindre el suficient vaig alegrar-me de no haver connectat aquest programa al llarg de la seva existència. Senyors, que això s'acaba. Doncs aquí hem estat aquesta estoneta parlant per no callar. se queden segurament moltes coses de les que esteu pensant els que ens sentiu que haguéssim pogut parlar, que haguéssim pogut comentar, que haguéssim pogut criticar, que haguéssim pogut desminusar. Però el temps és el que hi ha. Així que, Eric, gràcies per estar amb nosaltres.
Sí, sí, moltes gràcies per haver-me invitat i dir que comenceu a criticar els vostres jefes pel Facebook perquè no és motiu d'acomiadament. Per què ho deixo?
Núria, gràcies.
Gràcies a tu, jo no critiques.
Gràcies, Carlos.
Va, jo com que no tinc jefes...
Encara millor.
I gràcies a tots per sintonitzar-nos una setmana més aquí a la sintonia de la teva municipal. Tornem la propera setmana. Entre tots posarem els temes d'actualitat damunt la taula i farem el de sempre, parlar per no callar. Feliç jornada!